benvinguts. Passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce Car Revolta. Lo vamos a hacer informando a nuestros y nuestras escuchantes que hoy, 22 de octubre, se está desarrollando una movilización en Valencia contra la ampliación del puerto de esta ciudad. ¿No es así, Josep Martínez?
Bona vesprada, Enrique. Sí, com bé has dit, ara mateix està desenvolupant-se la manifestació contra l'ampliació del port, a la qual dona suport Car Revolta. Havíem pensat quin és... raons donar al voltant del nostre suport i hem pensat que millor que arreplegar unes declaracions del mateix Carles Dols, la persona que entrevistarem ara després per a parlar del seu llibre del Saler Alturia, dic que arreplegar unes declaracions on comenta la seva opinió sobre les conseqüències que tindria l'ampliació del port. Com dic, són fragments d'una entrevista que va concedir a les revistes El Temps i Mètode l'estiu passat. Carles Dols ve a dir que l'ampliació és una pèssima operació per a la ciutat de València. Tots els actius naturals de la ciutat es veurien afectats. Però posar-s'hi, ell veu raons de tot tipus. En primer lloc, l'afectació mediambiental. El port té unes afeccions sobre el litoral, tant al nord com al sud, molt negatives, especialment en el cas de la Devesa del Saler. També hi hauria afeccions sobre l'Horta, perquè darrere del port hi ha l'Horta de la Punta i Nazaret, que ja han patit molt. No oblidem que la platja de Nazaret va desaparèixer fa dècades justament per la creació del port. Per altra banda, l'ampliació no és bona ni per al medi ambient, però tampoc ho és com a atractiu per a la pròpia ciutat, ni per a qui viu ací, ni per a visitants i turistes. La faria una ciutat més lletja. I, en últim terme, qui ho ha estudiat des de l'àmbit de l'economia adverteix que l'ampliació del port està deslligada del teixit productiu i que, en tot cas, beneficiarà sobretot les grans navilieres. Bona vesprada, amics i amigues. Estem en una nova emissió del Déu de Santa Teresa, el programa de Car Revolta a Ràdio Clara, que per si algú, una persona està escoltant-nos per primera vegada, porta ja 11 temporades. Espera felicitar-nos. Permeteu-nos que ho diguem. En l'edició d'avui, en primer lloc, la companya Estela Soler entrevistarà l'arquitecte Carles Dols, que acaba de publicar el llibre del Saler Alturia. L'edició ve a càrrec de la institució Alfons el Magnànim i Pruna Llibres. A continuació, el company Adelí Martínez es portarà, com és de costum, la seva secció Roig en l'agenda. I, per acabar, vos comentarem les activitats de Car Revolta per a les pròximes setmanes. En primer lloc, la companya Estela Soler entrevistarà l'arquitecte Carles Dols.
Carles Dols va ser una de les milers de persones que participaren en els moviments ciutadans d'oposició a la destrucció del Saler i la conversió del vell Túria en un llit d'autopistes. Posteriorment, es va integrar en les iniciatives de defensa de l'Horta Valenciana i va ser un dels fundadors de Sameme Botànic. Xuntanxus Ramírez és l'autor del llibre Articles Urbans, i ha publicat diversos articles i treballs sobre urbanística, molts dels quals referits a la ciutat de València. Moltes gràcies, Carles, per prestar-te a l'entrevista.
Gràcies a vosaltres.
Què et va impulsar a escriure gairebé 50 anys després de les primeres mobilitzacions aquest llibre?
És molt senzill, la pèrdua de memòria. Són coses ja molt velles, la gent de la meva generació se'n recorda d'elles, però no de lo que va passar, perquè la memòria s'esmuny en facilitat, i les generacions que venen darrere meu, que ja en són dos, no en saben res d'allò. Queda molt lluny i els meus fills no saben res. Per exemple, per a ells, el jardí del Tuya sempre ha estat allí, i això no és aixina, és el producte d'aquelles mobilitzacions.
En el cas del moviment del Saler per al Poble, te pareix una mobilització insòlita per dos coses, una per estar en dictadura i per una altra part per tractar-se d'un tema mediambiental pel qual encara no havia molta sensibilitat?
És cert el que dius. En dictadura era molt difícil fer activitats, prendre iniciatives, estaven reprimides moltes de les accions. De fet, algunes de les que es van fer en aquells anys, concretament en 1974, que va ser el moment àlgid del moviment, van ser prohibides i desconvocades per la ràdio amb amenaces de repressió per part del govern civil. I l'altra qüestió que planteges és la sensibilitat mediambiental. Evidentment, si la comparem en l'actualitat, allò pareixia que no podia haver sigut. Per què va ser? Perquè jo crec que hi ha una sensibilitat un poc històrica i també innata en els sers humans sobre els temes del medi ambient. La gent vol la natura, vol contacte amb la natura, hi ha corrents naturalistes antigues. L'agressió a la devesa del Saler era de tal envergadura que la gent va comprendre que mereixia la pena deixar de banda aquesta urbanització que anava a produir uns efectes catastròfics. És veritat que al principi, any 1963-64, es va presentar, la gent de València va quedar un tant bocabadà davant de la proposta d'urbanitzar tota la devesa del Saler, però a poc a poc anar canviant l'opinió precisament en base a la creació d'una opinió pública per part de gent diversa, biòlegs, arquitectes, professors de sociologia, les associacions de veïns, l'incipient en aquell moment estava naixent moviment ecologista, se li va donar la volta i la gent va entendre que mereixia la pena conservar la devesa i evitar la seva destrucció completa.
Dels dos espais que parles al teu llibre, per una banda la devesa del Saler i l'Albufera i per l'altra banda el riu Túria, penses que la gent reconeix i valora de la mateixa forma els dos espais?
No ho sé, però penso que sí. El Parc Natural de l'Albufera és una conseqüència del moviment per la defensa del Saler. Es va paralitzar el pla d'urbanització de la devesa i això va generar una consciència sobre el valor de la devesa i de l'Albufera. I pocs anys després de l'avinguda de la democràcia, en el 86, es va aconseguir el parc natural. La reivindicació d'eliminar les autopistes projectades en el llit del Túria va tindre també un efecte de consciència pública molt important, i és la reivindicació de que el llit es convertirà en un jardí. I aquest jardí és el que coneguem. Jo crec que el jardí no hi ha dubte que en l'ús diari que fan milers de persones durant tot l'any, no hi ha dubte de l'èxit i de l'estima que té la gent. El mateix es dona en relació a l'Albufera. Que una ciutat tinga quilòmetres d'ella un parc natural del valor de l'Albufera, això és una benedicció, jo sempre ho dic en aquesta paraula. Igual que tindre un jardí que vertebra la ciutat de ponent a llevant, de l'interior a la costa, al litoral. Jo crec que l'estima és pareuda. El que passa és que l'Albufera, al estar un poc més distant, no té la mateixa quantitat de visitants, però jo crec que sí que té la mateixa estima, tant d'una cosa com l'altra.
Conta'ns un poc com i per què s'inicia la reivindicació el llit del Túria és nostre i el volem verd.
La proposta de fer unes autopistes en el llit del vell del Túria va ser una cosa que no va tindre seguidors, jo diria que des del primer dia, llevat dels tècnics del Ministeri d'Obres Públiques i de la Corporació Administrativa Gran València, que eren decididament partidaris d'aixes autopistes. Això va lligat a un fenomen que se donava en aquells anys i és la introducció de la idea de que tots els ciutadans el que havien de tindre és un cotxe familiar, un cotxe o més cotxes, de manera que acabava sent el mitjà de mobilitat habitual, que inclús s'arribara, en la idea d'alguna d'esta gent, s'arribara a bandejar completament el transport públic. Això tingui unes conseqüències en la planificació de les ciutats, canviaren els carrers, les calçades, el protagonisme de la via pública passa a ser per part del cotxe. En eixa estela ve la idea de convertir el llit en autopistes. Però ja dic, el fet de que un llit que havia sigut un lloc en què s'havien produït al llarg de centenars d'anys festejos, espectacles d'oci, en definitiva, un ús lúdic per part de molta gent de la ciutat, va fer que no s'entenguera aquesta proposta i des de primera hora no tingué seguidors. Inclús molt prematurament l'Ateneu Mercantil va fer una proposta de conversió directament en un jardí i això va convertir-se després en la reivindicació del llit verd.
En el teu llibre fas dues valoracions sobre els moviments ciutadans. Per una part parles d'ells com dissenyadors de la ciutat i després també al final dius no hem d'idealitzar-los, en algunes ocasions són ambigus o tenen un sentit insolidari. Pots raonar aquestes dues valoracions?
Efectivament, els dos moviments del que parle en el meu llibre varen ser unes iniciatives ciutadanes. A mi m'agrada molt la paraula iniciativa més que la de moviments, perquè és prendre en les pròpies mans per part de la ciutadania el futur de la ciutat. I clar, això tingui unes conseqüències en que no simplement que no se feren algunes coses, sinó que se feren unes altres, i en aquest sentit varen ser dissenyadors de la ciutat. És a dir, el riu el que se plantejava és un jardí, i en el Saler el que se plantejava és mantindre els ecosistemes que formen part de la Devesa. Jo al final del llibre sí que faig una consideració sobre els moviments ciutadans. No s'han de mitificar en relació a estos perquè estan fets en un moment molt determinat, que era el final del franquisme, el principi de la transició, unes circumstàncies que són molt singulars, en definitiva. Però no és perquè aquests moviments tinguera ninguna cosa negativa, al contrari, van ser molt positius, van obrir una via de tradicions de moviments ciutadans a València que ha sigut molt fèrtil. El que sí que faig una advertència és que en ocasions hi ha alguns moviments urbans, parlo d'altres ciutats, puguen tindre un sentit insolidari. N'hi ha un estudi sobre alguns d'aquests moviments a Catalunya, concretament moviments que el seu objectiu ha sigut evitar que en el propi pati de la pròpia casa n'hi hagueren activitats que eren necessàries però que no se volien allí prop. Per exemple, incineradores prop d'una urbanització, incineradores del FEM. Aleshores, això provocava un moviment. Tindrien alguna de raó, possiblement, però també tindrien una càrrega d'individualisme, d'egoisme. Falta una incineradora, però així no, aporta-la on siga. És un exemple, però n'hi ha uns quants d'aquest estil. Jo simplement faig la consideració de que, atenció, a quins són els objectius, què es pretén, quins són els dirigents, simplement és això. Però, insistís, els moviments de València que s'han produït després del Saler i del Túria, per exemple, el de l'Horta, el Botànic, el del Cabanyal, actualment el de l'oposició a l'ampliació del port, jo crec que són moviments molt fèrtils per al futur.
Justament ara anem a una pregunta sobre l'ampliació del port. Ara mateix, la reivindicació urbanística principal és l'oposició a ampliar el port. En el teu parer, quines conseqüències ambientals i socials tindria si es fera realitat?
És un tema d'una certa complexitat, però hi ha algunes coses que estan clares. Primer, perquè hi ha l'ampliació existent, que ja és molt enorme, màxima, com aquí que diu, ha tingut ja unes conseqüències en les platges del sud de la ciutat, precisament les platges de la Devesa. L'Auia va guanyant terreny per la modificació dels corrents marítims que ha provocat el port. Això està ahí, això pot augmentar els seus efectes. Pensem que anem a un moment de canvi climàtic i possible augment del nivell del mar, en el qual totes aquestes coses encara s'agreujarien. I això és una qüestió mediambiental. Una altra, el sistema de transports que implica un port d'aquesta envergadura. Per una banda, els creuers, junt als avions, són les màquines de mobilitat que més contaminen, però a molta distància de totes les altres. I per una altra banda, tot el trànsit de camions que va provocar un port dedicat a intercanviar contenidors, com és el que tenim davant, això va provocar unes conseqüències grans. Pensem també que una de les aspiracions dels que estan promovent l'ampliació del port és la construcció d'un accés nord que implicaria una entrada per les zones de nord del districte marítim. En fi, n'hi ha una sèrie de qüestions. Una altra que s'ha plasmat és la creació de la zona d'activitats logístiques. La Sal va significar que s'arrabassaren l'Horta de la Punta. Per cert, és una cosa que està construïda fa més de 15 anys, buida i eliminada l'Horta. És a dir, les conseqüències mediambientals, en definitiva, d'una ampliació del port van a ser diverses, o poden ser diverses si no s'atura, si el moviment ciutadà no aconseguís que s'entre en raó.
Com que Carre Volta està al barri de Belluters, a Ciutat Vella, que és un espai que coneixes bé i on has treballat, estàs conforme amb les intervencions per pacificar el trànsit i ampliar l'espai per a vianants, tal com s'estan fent?
En general, si es poden haver detalls, però el canvi del sistema de mobilitat en la ciutat de València era un tema pendent i urgent. El protagonisme de la via pública ha sigut durant dècades, aproximadament a partir de 1950 ha anat creixent. I aquest canvi és necessari i s'ha de completar, inclús convertint Ciutat Vella en una zona d'accés per a residents i, evidentment, mercaderies, urgències, bombers, etc. Limitar el trànsit de cotxes a allò estrictament necessari, de fer una ciutat pacífica per a la gent que camina, per a totes les generacions, els majors i els xiquets, que són els que utilitzen el carrer en situació de més perill. Una ciutat també que aconseguisca introduir d'una manera més activa i gran el verd en la ciutat. Això implicarà plantacions. Les calçades per als cotxes no faciliten tampoc això. La contaminació, que s'ha d'eliminar. La contaminació és un factor de defuncions en totes les ciutats del planeta important. La nostra no deixa de ser un cas, com totes. Per tant, hi ha moltes raons per a que aquesta política continuï. Evidentment s'ha de fer atenent també a les opinions de la gent, explicant-ho, fent que participen, que aporten solucions possibles, però crec que això és el futur necessari per a una ciutat com la nostra.
Per acabar, quina és la teva opinió sobre la gent jove que avui estem recolzant tota aquesta depredació contra el territori valencià? Sabem que no són els moviments socials com érem els d'abans, però vull saber la teva opinió sobre aquest col·lectiu.
No són com el d'abans, o sí, perquè en definitiva estan lluitant per objectius molt pareguts. Jo crec que l'esperança són precisament la gent jove que està en aquests moviments, la gent de Fridays for Future, per exemple, per l'Horta, ara tot el moviment del Port. La qüestió és que hi ha algunes constants en els moviments socials. Primer, crear opinió pública. D'entrada, la gent no sap, no coneix, no té opinions. S'ha de constituir una opinió pública forta en relació a cadascuna d'aquestes qüestions. Una segona qüestió que jo destacaria és que han de ser el més variats possible en quant a orígens, és a dir, interessa gent treballadora en primer lloc, gent de les classes populars, però inclús algunes personatges de les classes benestants, perquè, per exemple, en temes mediambientals, ahir també hi ha gent sensible. Després, una varietat de qüestions a mobilitzar. Tan important és escriure un pamflet, com fer una activitat en el carrer, com fer unes protestes jurídiques, és a dir, presentar en els tribunals escrits contra determinades passes que fan els que plantegen aquest tipus de qüestions. I, en definitiva, molta imaginació, perquè en cada cas s'ha d'utilitzar uns mitjans relativament distints. Alguns són iguals i altres han de ser distints. La continuïtat d'aquests moviments és imprescindible. No s'ha de pensar que un moviment pot aconseguir els seus objectius en dos dies, no. Ni en dos dies, ni en dos mesos, ni en moltes ocasions, ni en dos anys. Alguns inclús han tardat dues dècades en aconseguir alguns dels seus objectius. Per exemple, Salvem el Botànic estadístic a punt d'arribar a aquest extrem. És un cas. La continuïtat, per tant, implica constància, dedicació i paciència, però crec que mereix la pena. La vida del planeta lo mereix. La vida dels éssers humans i els no humans mereix la pena.
Moltíssimes gràcies, Carles. Despedim i te donem l'enhorabona per el teu llibre del Saler al Túria, editat per Pruna i el Magnànim.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adeli Martínez es portarà, com és de costum, la seva secció Roig en l'Agenda.
A Roig al Calendari tenim per objecte divulgar esdeveniments socials, culturals o polítics on la música tinga presència, i la intenció és que a més siguin actes allunyats dels circuits més comercials. Recordat els nostres principis, encetem la nova temporada de Roig al Calendari. Viatjarem a la Plana Baixa, més en concret a Nules, on demà dissabte 23 d'octubre celebrem que s'inaugura el Casal Popular de Nules, que segons les seues pròpies paraules pretén teixir xarxa comunitària, construir una opció d'oci alternatiu i ser punt de confluència de la gent amb inquietuds revolucionàries i transformadores de la societat. Els actes tindran lloc a partir de les 6:30 i començaran amb una mostra de cultura popular amb la Moixeranga de la Plana, Dolçaina Tabal. A continuació tindrà lloc una taula rodona sota el títol Espais autogestionats a la Plana, amb la participació del Casal Popular de Nules, Casal Popular de Vila-real i la Cosa Nostra Castelló Antifa Social Club. Per acabar tindrem l'actuació d'Aina Coda i PD Argé. Aina Coda és el nom artístic d'Aina Nogueroles, una jove rapera de tan sols 18 anys procedent de Polinyà del Xúquer, la Ribera Baixa. Aquesta jove, junt amb Vicarro, el seu productor i també raper, han donat vida a uns quants temes que han aparegut esparsament el darrer any. L'última d'aquestes cançons l'escoltarem ara i és el tema Sega 2, publicat la diada de l'11 de setembre juntament amb Aina Palmer, grup format per Jordi Palau i Aina Montferrer. Ara vibreu amb els punyents versos en slang valencià i amb la canya electrorapera de Sega 2.
Convenen les aines que s'han clavat, arròs al forn, el pa torrat, la llol i tallat, porta mitja barreta, ho has tragat, tra, tra. Ràdio macramé sonant, som la granota contra el ratpenat, pim, pam, tic-tac. Falla naca, no falla i ataca, te taca la cami. De mica en mica som Vilamani, de Polinyà, poble d'esquerres des de sempre. Amb l'orxata a la mà tenim la clau de Sant Pere.
Sega 2, Nintendo 3, Kirby 2, Don Quixote, Alex Kidd, ¿sí? Sonic the Hedgehog.
Cuando tienen hambre, cuatro barres. Cuando tienen hambre, los iguales. No voy un país normal, compadre. No voy un país mal a nadie. Tenga mezcla, pero no compare. Tenga molla que no tengo trape. Tú la bolsa que la posa guala. Y tú la bolsa que suelta la guala.
Me gusta la teua excusa. No voy ser yo la teua musa. En la sema estorrufa cuando ves fallera fa corfa. Alerta amb la pellarfa. Se te han quedado pa' luego con tu entón. El aparato del ETS. Me gusta sabor es gratar pedra. De pifa y aquel que es pifa. Sin sendar y muy anadita. Desperdeu el temps. Menuts caretos. Pintas en plastilecos. Bona falta te fa una bascolla. Vindrà el moromuse i t'escurtarà les papes idees que te fa jugar una doctora ninja. Si fa el cas, segura, com diners en l'Olimpià. Una taca de l'energia que no se'n va ni pa atrás. Tras, 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 tras.
El groc és per la pasta, el roig és per la sang. Dis-me que millora per tindre un estat. Està d'excepció permanent vital. No parle de Covid, parle d'estar controlats. Qui me representa no està en un estrat. És un col·legueta que està al meu costat. No vull que enguverne ni ma mare, saps? Vos creu en merdes, merdes com la identitat. Volies un hack des de dins i el mostre t'ha menjat. Qui té una vacuna anti-imbecilitat? La vida que importa és la des de baix. Feta des de baix i per des de baix. Jo no sóc de tot, vull animar-se en llibertat. Sóc conservador, som tal originalitat. 2 i 1, 3, 5 i 4, 9. Caguen TV3, caguen, apun. Colles d'amigatos a enxufar-se allà. Hem de fer-vos fora i no substituir-vos mai. El groc és per la pasta, el roig és per la sang. El blau és asche, no és perquè l'estàs xu. Planteu una falla tots els anys, teus subvencionats. Canteu les parides, tots en veu de nas. Feu cançons pa masses que fan palmes. Ua, fa 20 anys que fas lo que es farà en 20 anys. Ja ho dia, m'abuelo, el futur està tot pa atrás.
Tras, tras,
tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras.
Passem a comentar-vos les activitats que hi haurà a Carrevolta les pròximes setmanes. En primer lloc, com sempre, dir-vos que ara mateix tenim una exposició que porta el títol de El rufián perplejo, poemes gràfics d'Alejandro Bataller, a la sala de Dalta, a la sala d'exposicions. Diumenge que ve, per a començar amb les activitats, tindrem un col·loqui sota el títol Davant de les violències feixistes, periodisme feminista. A les 11:30, com ja he dit, és un col·loqui amb Andrea Momotio de Pícara Magazine, també hi haurà vermut i bingo musical. Tot això està organitzat per l'Assemblea Feminista de València. Passem a la setmana que ve i dijous 28 presentarem el llibre Berlanga, vida i cine d'un creador irreverente. Serà a les 7 i contarem amb l'autor, el periodista Miguel Ángel Villena, i amb l'actriu Rosana Pastor. L'endemà, divendres 29, tindrem teatre amb Circ Obsolet, de la banda de Yolanda. Tres personatges obsolets omplen la pista d'humor i de poesia. Benvinguts i benvingudes al circ de la brutícia, al circ d'allò inútil, caduc, oblidat. I continuem amb teatre perquè dissabte 30 tindrem Dona Foc de les Fugitives, un espectacle poètic que combina versos, música i feminitat, mentre ret homenatge a la figura de la dona poeta. I ja per acabar, la setmana diumenge farem una visita cultural a la Torre de Benavites, a la Vall de Segó, acompanyats per l'historiador Marc Ferri. Passem ja al cap de setmana següent, al 6, on farem un col·loqui amb Sílvia Agüero, activista gitana i feminista. L'acte tindrà lloc al Centre d'Educació Mediambiental Júlia de Paterna, perquè el fem en col·laboració amb el col·lectiu de Jóvenes Gitanos, Calillac i el col·lectiu de joves del barri de La Coma. Després de la xerrada hi haurà un dinar amb amanida, paella, tot amb productes locals. El preu serà 9 euros. Cal reservar o bé a Carrevolta en el telèfon 963922888 o bé en el centre Júlia preguntant per Serafín. I el telèfon és el 625-355-365. Vull contar-vos que ja estan en marxa tres tallers, dos que són els habituals, el de tango i el de valencià, i a més tenim un taller de teixits. Podeu consultar tota la programació de tallers, horaris, nivells al web de Carrevolta, carrevolta.org. I fins així l'emissió d'avui del 10 de Santa Teresa. Confiem que vos hagi interessat, que vos hagi agradat. Ens escoltarem d'ací 3 setmanes, mentre continuarem defensant i batallant per una ciutat més verda, per una ciutat feta a mida de les persones. Bona nit, amics i amigues. Oh, benvinguts, passeu, passeu, que a les tristors en farem fum.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Belix.